Vera, l'operador de veritat, us ofereix el pop-up de Catalunya Ràdio.
La teva vida ja és digital. Viu-la al pop-up. Pop-up amb Mariola Dinarès. Hola, Mariola.
Hola a tothom. Vam començar el 2016 parlant de youtubers i ara ja parlem de creadors de contingut diversificats a moltes plataformes. Avui és l'últim dimarts que parlem i us posem el dia dels creadors de contingut amb el Roc Massaguer. Volem fer crònica i volem fer una mica de balanç. Quan ningú parlava d'ells, nosaltres aquí ja en parlàvem. Va, anem a veure què és el que farem. Ho sap la nostra intel·ligència artificial. Hola, Enric.
Hola, Mariola. Amb el Roc Massaguer fem crònica de la balada de boxa d'Ibai. Què va passar amb Twitch? En un esdeveniment en directe, què passa amb el so? I també farem balanç del que ha passat els últims 7 anys en el món dels creadors i creadores de contingut. De triomfar a YouTube a diversificar-se. Després de la consulta de dos quarts, rebrem una dona que omple la pista amb música en català. L'enganxem abans d'anar a Nova York. Avui al Pop-Up. DJ Trapella.
Doncs sí, moltes ganes també de conèixer, de poder parlar amb DJ Trapella, perquè la música en català està triomfant a les discoteques i ella sap què triomfa i què no. Parlant de directes, avui estem fent el pop-up en directe des d'Instagram Live. Som Pop-up Cat Radio i avui ens agradaria que entréssiu a l'Instagram Live i diguéssiu quin és el vostre creador o creadora preferit. A qui seguiu? Qui us agrada? Qui podeu recomanar? És avui estem fent una llista dels millors creadors i creadores de contingut que hi ha a les xarxes. Per tant, ens dieu els vostres i us llegirem. Va, anem per feina.
N'hi ha que depenen de si agraden a les xarxes. N'hi ha que es concentren en allò que els fa sentir-se bé. Que escolti el pop-up. Un circ on un algoritme et diu què has de fer. La Mariola et dona les eines per obrir la ment. I així funciona el món.
Pop-up, a Catalunya Ràdio, amb Mariola Dinarès.
Important la qualitat del contingut com la capacitat d'arribar a moltíssima gent. Totes mesuren seguidors, likes, retuits, views, i ens agrada comparar. Per exemple, la balada de l'Ibai d'aquest cap de setmana va fer el rècord d'espectadors connectats a Twitch. Més de 3 milions. Això són 40 camps nous, sí, sí, del que estan obres. Última secció sobre creadors de contingut amb ell.
Roc Massaguer, expert pop-up. Creadors digitals.
Hola, Roc.
Hola, Mariola, què tal? Com anem?
Què? 40 camp nous.
Sí, clar, no. Quan et poses a dir-ho així, no té cap sentit, clar.
Ara, mira, ara si fessis aquest tuit, hi hauria ja debat perquè he dit camp nou i no he dit un altre estadi. Què passa, això,
sí,
les xarxes?
Bueno, i el camp nou, quina capacitat té? Perquè en tenia un abans,
clar.
Després un altre, ara mateix no hi cap ningú, clar.
Això seria un gran debat a xarxes que duraria tot el dia,
sí,
eh?
Sí, bueno, gran no ho sé, però debat i que duraria segur, segur.
Va, volem començar analitzant la velada 3 i la caiguda de Twitch. Se li està quedant petit Twitch a Ibai, Roc?
És una manera de dir-ho, clar. La gent que en sap moltíssim més que jo t'ho explica, que no és el mateix que hi hagi 3 milions de persones mirant molts canals de Twitch, que 3 milions de persones mirant el mateix canal. I llavors no estàs preparat, és normal no estar preparat per això, perquè això passa un cop a l'any i llavors Twitch, doncs, diguem, optimitza els recursos diferents. No és per justificar-los, però sí que sembla...
Ai, anava a dir, no m'esperava aquesta anàlisi teu, eh?
No.
Defensant Twitch.
No, defensant no, però intentant explicar per què passa això, no? I semblava que quan passaven de 3 milions i mig ja no es podia. Ja semblava que si entrava més gent, aquesta gent no se li servia el contingut, queia, i sembla com que hem arribat al topall. Evidentment, si tu ets Twitch i saps que aquell dia tindràs tanta gent, doncs has d'intentar
servir-ho, no? Fa un any que sabien que hi havia aquesta velada, sí. I l'any passat ja va haver-hi uns números així.
Sí, jo crec, que no és només qüestió de voluntat. O sigui, crec que ja no només de diners, sinó que crec que realment no estan preparats per això, perquè és una cosa que no passa normalment, no?
Clar, però no pot ser, un directe amb tant volum de gent, clar. Però a veure, és una cosa, Amazon, que la seva...
Ah, no, sí, clar. No,
Amazon no, si volguessin... no guanya diners de la missatgeria, guanya diners del núvol.
Sí, però...
El que té és espai.
Però, insisteixo, és una cosa tan anòmala, de totes formes, jo com a usuari, jo entro i ho vull veure, o sigui, no pot ser que no es vegi.
A mi em passava que ho podia veure pel mòbil, però no podia veure per la televisió, sí. Per l'aplicació de la tele,
sí,
no.
Sí, i anava canviant, anava caient... Per tant, són xifres que les hem d'agafar una mica amb pinces, perquè cada vegada que hi va un moment que van cridar, vinga, ara, obriu un mòbil i sumeu dues visites.
Que ho va passar fatal, el pobre que va fer la crida, que sobre treballa per Twitch.
Sí.
Diu, ara em faran fora, perquè va dir, clar... Clar, cada, és un grup de gent amb un dispositiu. Hi havia bars, fins i tot, que posaven la velada.
M'ho crec, la ballada, sí.
Si dius cada dispositiu que miri és quan va petar.
Clar, perquè el que conta Twitch, per qui no ho sàpiga, com es compta les audiències, la televisió les compta d'una manera, la ràdio d'una altra, Twitch com les compta són dispositius connectats. És igual si està registrat, és igual si jo amb el meu nom. Jo, per exemple, ho estava veient al mòbil i a l'ordinador, i comptava com a dues visites, tot i que només fos una persona.
Clar.
Però al mateix temps, si està en un bar o en una casa i hi ha quatre persones veient-ho, només compta com una. Són dispositius que estan connectats. I així ho hem d'entendre, i aquest és el valor que li hem de donar.
Clar, llavors hi havia gent que, clar, la picaresca aquella, no? Hi havia gent que, com que veia que no es podia entrar, van obrir alguns canals de Twitch gent retransmetent, però de forma com...
Sí, il·legal, diguéssim, no es pot. Sí,
o fins i tot a Facebook, hi havia una persona a Facebook que va obrir Facebook i hi havia gent mirant-ho per Facebook i a YouTube.
I a Twitch hi havia gent també reaccionant en directe a la ballada. Sí, bé, doncs aquí suposo que tothom intenta rascar el que pot, però jo crec que tècnicament no va ser un èxit. Això sí que ho podem dir. Tot el demés crec que sí, però tècnicament ja havia passat, i ja ha passat altres cops en Twitch. Sempre que hi ha pics molt grans, l'aplicació falla.
Clar, a nivell de retransmissió, quan les coses surten bé, no et sembla que sigui difícil aconseguir això, però és que estaven fent una cosa supercomplicada, que és poder tenir un bon so i un bon espectacle in situ, i paral·lelament està fent un espectacle televisiu.
Sí.
Clar, jo crec que l'àudio, la gent que estava allà ho sentia fatal.
Mira, justament ahir vaig estar sopant amb gent que hi va ser i em van dir que anava a moments, que hi va haver moments horribles, hi havia un moment que per directe s'estava sentint l'actuació, però ells a l'estadi no sentien. I deien, per què segueixen cantant si nosaltres no ho sentim? I després van repetir la cançó.
I, per exemple, l'Ibai, quan retransmetia, hi havia gent que no ho sentia allà.
Sí, que no ho sentia. Clar, és que és una... Tu ho has explicat bé. A veure, és un espectacle per veure's a internet, és un espectacle per disfrutar-se en directe, per què és, no? I aquesta dualitat sembla que de vegades fa que sigui difícil.
Però jo crec que, de totes maneres, els streamers, quan fan coses d'aquests esdeveniments, prioritzen Twitch, jo crec. O sigui, prioritzen que es vegi bé en pantalla, cosa que va passar també al Camp Nou, amb la Kings League, que no es va parlar gens català, perquè jo crec que estaven pensant amb la pantalla.
Sí, perquè al final la raó de ser de la ballada és, en aquest cas, és Twitch. Aquesta és la raó de ser, però clar, també tens 70.000 persones que han pagat una entrada i que ho volen veure. És aquesta contradicció, jo sempre ho he dit, no? En aquest cas l'Ibai, però tothom que fa coses similars vol mantenir l'essència de som uns col·legues que estem fent una cosa que ens agrada, i al mateix temps, escolta, això val 4 milions fer-ho, no? És una cosa professional, l'hem de fer bé. I aquesta dualitat de vegades falla o trontolla.
Clar, avui molta gent es pregunta si això, ell ha guanyat diners amb això.
Jo crec que no. L'any passat em va perdre, i jo crec que aquest any també n'ha perdut, o com a mínim ha fet les paus. Per això és un fenomen tan peculiar, no? Perquè com a model de negoci no és replicable, és a dir, si tu vols guanyar diners amb això segurament no podràs, i després ningú té el múscul per fer això, és a dir, jo no ho puc fer demà perquè no tinc 4 milions a la butxaca per fer-ho, no? Per tant, i els números no serien tan grans, llavors, bé.
Així que ha generat també conversa posterior, no?
Sí,
perquè la gent continua parlant, no?
Clar, aquí hi ha un factor, que és que hi havia molts creadors de contingut que estan acostumats a ser els protagonistes de la seva vida, i aquest és el seu negoci, i allà no eren protagonistes de res. Els que van sortir a l'alfombra vermella, encara una mica, però n'hi havia molts que ningú els hi feia ni cas, perquè n'hi havia molts de junts en un lloc, no sent els protagonistes. I llavors això explica també com s'alimenta després la meva reacció, la meva experiència. Jo vaig fer això, aquesta és la meva opinió.
S'ha notat molt l'ego, posteriorment a la balada, gent emprenyada perquè no li havien dit, els altres que l'havien tal. Després, per exemple, la Paula Gono ensenyant el seu superestilisme, perquè què l'han triat ella i l'altra no? O sigui...
és lògic perquè és el seu negoci, és a dir, el seu negoci sí. És parlar de la seva vida i quan no han sigut protagonistes durant una estona, doncs d'alguna manera ho han de capitalitzar després. No?
Bé, mira, avui, clar, molta gent té una Vegas per Instagram, Twitter, sobretot TikTok, està ple de clips, sí, gent agafant clips, de clar, quan hi ha una cosa que dura 5 hores o 6 hores, tothom comença a agafar clips. Hem fet un repàs.
La pregunta es, ¿merece la pena? Pues sinceramente, cuando veo ciertas reacciones de la gente, merece mucho la pena. Porque yo me cruzo con gente que me abraza y me dice, Ibai, ha sido el mejor día de mi vida.
Bon dia, avui us ensenyo tot el procés fent de càmera per la velada 3. Aquí anant cap a Madrid, quin fred fot a l'AVE, mare meva. Allà estaven tots els influs i tiktokers. Nosaltres el que fèiem era operar entre els dos 7 càmeres que apuntaven a l'Ibai, al Reben, al Jaime i a l'Ander.
¿Cómo de gorda la tiene que estar liando la gente para que yo que estoy de vacaciones y me paso el día en playa sin cobertura... me haya enterado del hate que le estáis metiendo a Marina Rivers?
¿Cuánta gente había trabajando en el evento? O sea, entre la producción, la seguridad, o sea, ¿cuánta gente podía haber trabajando en el evento?
Entre la producción y la seguridad, más de 1.000 personas.
Jo m'he quedat amb aquesta dada.
Bueno, clar, és normal, eh?
Més de 1.000 persones per organitzar tot això.
Sí, però clar, si tu penses un partit de la Champions, no deu ser molt diferent, eh? Vull dir que, clar, és una qüestió de tamany. Clar, si seguim pensant en, hosti, l'Ibai ha fet una cosa amb els seus col·legues de Twitch, ens sembla desproporcionat, però si ho penses com això està al nivell de... pues això, de, no et diré de la final de la Champions, però de coses d'aquest estil, doncs clar, llavors els números quadren, clar.
Jo he de dir que jo m'ho vaig mirar bastant, tot, i un dels moments que em va emocionar més és quan van connectar amb el Rubius, que dius, a veure, l'única persona que no estava allà, sí. Però em va fer com il·lusió quan va connectar amb el Rubius, que estava a Hawaii, crec.
Sí, sí, sí.
I va fer la presentació d'una... no sé si és una pel·lícula o un documental sí. Sobre ell, no?
Sí, a més també ell patrocinava alguns lluitadors, ja ho va fer l'any passat, jo crec que, no sé si hi ha un acord econòmic allà, però és possible que n'hi hagi que ell mateix, o de la seva marca, la marca del Rubius, pagui o d'alguna manera col·labori per tenir aquesta presència allà. A mi em sembla bé, crec que a més es porten bé i crec que està bé, sí.
I la setmana que ve això s'estrena Prime, no?
Sí.
Un documental...
Sí, ja en va fer un, el dels 10 anys, i ara aquest és un altre que no sabem que si aportarà coses diferents o...
Ja tenim lluitadors confirmats per la quarta vetllada, que suposem que intentarà ser encara més gran que l'any que ve.
M'imagino, sí, alguns de l'any que ve veniu, doncs el Miso, que ja... se li va treure, li va sortir de lloc l'espatlla, doncs pot tornar-hi. El virus que estava lesionat també pot tornar-hi. I l'altre que es va enfadar també hi pot tornar-hi. Al final ja tens la meitat del roster.
I escolta, no, explica una mica qui és aquest LXQC, que vam parlar l'altre
sí,
dia
sí,
d'ell.
LXQC, sí.
O sigui, el Rubius el va retar a fer una...
Ja ve d'abans, eh? Ja ho havien dit, i tant l'Ibai com en general tothom vol que... Escolta, anem a fer-ho també amb gent d'Estats Units. Aquest cop havia de venir la Moranz, que al final no va venir, en vam parlar. I la idea és anem a posar-hi doncs, públic d'Estats Units, perquè llavors ja ho rebentem. I l'XQC és segurament el director més gran que hi ha. És un tio una mica peculiar. El Rubius ha dit, ei, va, paguem-nos, no? Perquè estem... I clar, l'XQC sempre diu, és que jo no surto de casa, saps? Jo ni m'entreno, jo no aguanto.
Al final l'ha contestat,
Sí, però al final l'ha contestat amb matisos.
XQC contesta al Discord.
What? Excuse me, answer! Discord!
What Discord? I don't think I have on Discord. Official fucking communication. I will accept a fight that's a little bit out of the norms. We don't get too much
shit. Escolta, contesta al Discord que tens un missatge, ell ho va mirar i va dir, mira, ho acceptaré amb unes condicions. I és que no ens fem mal.
Que no ens fem mal.
Clar, no, clar, perquè aquest paio diu, jo estic a casa meva, jo no vull estar 4 mesos entrenant-me perquè em trenquin la cara.
Clar,
ja veurem si passa.
Es van donar moments, potser una de les coses més estranyes que les noves generacions els hi costa més d'entendre, no, que les velles generacions sí. Ens costa més entendre, com és que triomfen coses com que nosaltres ja hem viscut tant, els Estopa, la Rosario que tant no a la violència en una vetllada sí. De boxa, que jo ho vaig trobar impressionant aquest moment,
sí,
no?
Sí.
O sigui, llavors, la Belén Esteban és una de les que va tenir més èxit en allà, en un lloc ple de gent superjove, no? És que és com, són memes en potes ja, aquesta gent?
Sí, en part això, i en part el que dic sempre de que jo crec que inclús les generacions més joves que reneguen de la televisió i que no els interessa i és lògic que passi així també, en el fons, que els mitjans tradicionals i allò més mainstream dels nostres pares et validi, perquè no es tracta de convidar la Belén Esteban perquè la Belén Esteban és molt important, sinó que es tracta de que la Belén Esteban vol venir i el Mario Casas vol venir. És a dir, d'alguna forma validen això que estem fent nosaltres, també és mainstream.
Clar.
I jo crec que per aquí és per on... Escolta, que vingui la Rosario vol dir que aquella gent que porta tota la vida fent les coses d'aquesta manera, també li interessa això, no? I és una forma de validació.
D'anar ampliant. Però a mi, llavors va ser el Gerard Piqué qui li va demanar la foto a la Belén Esteban, eh? O sigui que estem aquí, eh?
Sí.
Va, escolta, aquí hem fet una mica de crònica, això continuarà i estan fent xup-xup per la pròxima, vull dir que això...
Sí, no, això no para.
I a més jo t'he encomanat una tasca important per aquesta última secció, que és una mica l'evolució, els punts forts d'aquests 7 anys de pop-up. Fent una mica així un balanç ràpid express de com ha anat evolucionant, perquè jo ja em perdo amb el temps, no? Perquè és que han anat passant tantes coses, sí, que des del 2016 fins ara, quines són les claus o els canvis en els creadors i creadores de contingut?
Sí, clar, si parléssim de 2010, de 2010 o 2016 van canviar moltes coses, però aquestes ja les teníem superades. Els poso, te'n tinc 5, sense cap ordre particular, d'acord? Primer, Twitch i els directes. Política de monetització de YouTube, desencant de molta gent, i que la gent ja tenia connexions bones, van fer que molts creadors de contingut es moguessin el 2019 de YouTube a Twitch. Jo entre ells, i llavors els importants, no, a part. I clar, això va coincidir just amb la pandèmia, just després ja s'estaven posant les bases, i amb la pandèmia el que va passar és que molta gent a casa, molts nous espectadors, aquells que podien fer contingut des de casa no ens va afectar les restriccions, per tant podien fer servir, seguir la nostra producció, i això va convertir Twitch en mainstream.
I Roc, va ser una manera també de que veu deixar també de fer tants vídeos també muntats, que es sí, passava hores i hores muntant, sí, vídeos, i ara us passeu hores i hores fent directes.
Surt,
no?,
més a compte, durant molt temps ha sortit més a compte fer directes, i per tant molta gent es va moure. Això lliga també amb la reinversió dels ingressos, que seria la segona clau, és a dir, fins al 2016 o fins i tot més, la gent guanyava diners, te'ls quedaves, soc milionari, perfecte, vale? Molt bé, me'n vaig a Andorra, perfecte, tinc tots els diners per mi, ja està. Però l'Ibai, també el de Gref i d'altres, han començat a reinvertir, a dir, vale, guanyo molts diners i em dedico a invertir-los en, no només en contractar gent, muntar la meva pròpia productora, sinó generar més contingut i anar fent que la roda giri. I aquesta mentalitat de passar de soc un xaval a casa meva fent contingut a soc una empresa, ha sigut un dels canvis més importants, com dic, liderat per l'Ibai, però no només.
També TikTok ha estat important,
sí,
no?
TikTok com a banderat d'aquest canvi, també shorts de YouTube, els reels d'Instagram, accelerar el contingut i accelerar el consum. És a dir, molt més contingut, una trituradora de contingut, no tant d'un compromís de vaig a veure una cosa una bona estona, sinó vinga, més coses, eh?
Creus que si no hi hagués hagut la pandèmia estaríem amb aquesta acceleració?
Sí, jo crec que sí, sí, jo crec que sí, perquè era una evolució natural de quan el teu negoci com a xarxa social és que la gent et vegi molta estona, aquesta trituració de contingut molt ràpid fa que afavoreix això, no? És més fàcil ser viral per als creadors, però també és més difícil monetitzar-ho, és més difícil fidelitzar l'audiència, i això ha sigut un canvi que el noten molt la gent que està a Instagram i sobretot a TikTok, que tenen molts números però no tenen aquesta fidelitat que tenim,
clar,
els que estem a Twitch.
I la gent es crema, clar, crema d'anar generant continguts sense que li surti, sí, molt a compte, perquè precisament l'altre dia en el cas del Jordi Wild, que no sé, sí, què ha passat, però es queixava que va estar l'últim mes gairebé sense cobrar res, perquè tots els seus vídeos estaven desmonetitzats en groc, i resulta que era per una tonteria que hi havia fa una lletra petita allà, però vull dir que també la plataforma es pot buscar qualsevol excusa per no donar diners.
Estem,
si vol,
de lloguer,
no?
Estem de lloguer. Com a creadors
són privades,
estem de lloguer.
Vull dir, sí, el mateix que estem criticant a Twitter, però són empreses privades.
Sí, són empreses privades, i el seu objectiu no és que els creadors estiguin bé. Els creadors són com uns proveïdors que t'ajuden a un altre objectiu. I això hi ha molts creadors que avui en dia, en 2023, encara no ho han entès.
Bé, una altra cosa és aquesta abraçada dels mitjans tradicionals amb els nous, no?
Sí, s'han ajuntat, diguem, dos interessos, han coincidit. Cada cop tenim més creadors fent col·laboracions amb mitjans tradicionals i vinculant-se als mitjans tradicionals, però també molta gent dels mitjans tradicionals acostant-se a la creació de contingut a internet, o inclús els propis mitjans fent contingut a internet, i cada cop una mica més d'èxit. Jo crec que sempre seran paral·lels, eh? No competeixen l'un amb l'altre, però hi ha un punt d'unió que crec que han casat i encara casaran una mica millor en els propers anys.
Clar, però continua venir a nivell de força d'audiència, la televisió i la ràdio encara té molta força, no?
Clar, jo ho explico. A la ballada, doncs això, 3 milions de persones i tal, a mi em veuen cada dia a Twitch 500 persones. El dia que jo vaig narrar diumenge la final del Mundial Sub-19 de bàsquet, a Teledeporte, vam tenir 1 milió de persones. És a dir, a mi em va sentir 1 milió de persones per una feina que m'han encarregat de fer, i en canvi, quan jo creo el contingut, els guarismes són molt, molt diferents. Per tant, la televisió, la ràdio, segueix tenint uns números que a internet són grans.
Però sí que tens aquesta llibertat entre cometes, perquè...
No, clar, evidentment, et compensa una cosa més que l'altra.
Tot
si
i que l'algoritme
volum...
a vegades no et deixa fer el 100% lliure, no? Perquè a vegades diries coses que igual estàs vigilant...
Sí, has de vigilar, però evidentment tinc més llibertat que si estic treballant per algú altre. Que aquí, tot i que aquí em dones molta llibertat, o a Teledeporte, clar, la cosa canvia.
Ui, censuro. Val, i el tema esport?
Sí, i per últim, sí que és veritat que jo tinc un biaix perquè a mi m'agrada molt l'esport, però jo crec que la creació de contingut a internet ha passat de sustentar-se en videojocs i en IRL, en vida real, o sigui, en explicar coses de la teva vida, en ensenyar com és la teva vida, de videojocs, i això ha passat a l'esport, o l'esport s'hi ha sumat, no? Periodisme esportiu, noves competicions, com la Kings League, per exemple, i oferta a internet d'esports tradicionals que també s'estan vinculant, s'està... L'esport, el futbol està vivint ara mateix de Twitch amb el Gerard Romero, amb el Ciro López, amb el Chiringuito, amb el... en fi, tot això ajuda i, per tant, aquest matrimoni jo crec que era inevitable i molt lògic.
És que ha anat com molt a la mà, no?, el tema dels creadors de contingut amb l'esport.
Sí.
Fins i tot diaris com el Marca estan, sí, estan fent safareig dels creadors de contingut,
clar,
no?
Clar, clar, perquè casa molt bé. És a dir, l'esport no és tant què ha passat, sinó quina vinculació tens tu amb el que ha passat. És a dir, ha sigut una sorpresa, vols que guanyi el teu, vols que no guanyi el meu, l'anticipació, ai, aquest partit tinc moltes ganes de veure'l, i això casa molt bé amb aquesta necessitat de la creació de contingut a internet, de crear contingut constantment i crear anticipació i expectació constantment. Mm. Constantment has de tenir un motiu per entrar.
Ens hem fet un fart d'una cosa, que a mi i ni tu ni jo estem molt orgullosos d'això, des d'explicar noms d'homes. Creadors, sí, de contingut, sí, homes. Sí. Crec que estem una mica millor.
Sí.
Jo veient la ballada 3 vaig pensar, tampoc és, mira, per fer un punt de partir a coets, però una mica millor estem, no?
Et confesso que anava a posar un punt que fos presència de dones, però m'ha semblat que la millora no era tan substancial com per dir-ho.
Partir a coets no,
però sí que
però
ha canviat.
Estem,
sí,
estem guanyant una miqueta.
Sí, i ahir justament parlava amb gent que havia estat a la ballada i que havia estat amb gent que organitzava això de l'Ibai, i deien, no, intentem, però les noies encara no venen tant, però si no les mostrem no vendran més, i realment els combats femenins són els que van tenir més interès i els que... Per tant, no sé fins a quin punt hi ha una mica de frenada, dir, no poso noies perquè no venen, i al final t'estàs tu mateix frenant i girant
tothom
realitat,
volia
les
Rivers.
Per,
no?
Això, per, o sigui, això, per això.
No, i a més, el que em va sorprendre és que tota la gent que estava a l'estadi hi havia moltes dones.
Sí, sí,
jo crec
moltes
que era paritat, hi havia igual, sí, de nois que de noies, jo,
sí,
crec.
Sí,
vull,
sí,
dir,
sí,
que hi havia gent que anava a mirar-ho. I clar, aquesta barreja entre boxa i música també era una cosa una mica estrafolària, no? L'espectacle.
Sí, sí, hi va haver dues vies, hi va haver dos ritmes, i gent que està allà, sí, em comentava que hi havia molts xavals molt típics de Madrid, deixem-ho així, molt del noi típic de Madrid, que anaven allà a veure l'actuació, i quan acabava l'actuació se n'anaven. És a dir, aquesta gent que jo conec que estava a primera fila, diu, vam veure tots els combats a primera fila perquè a l'hora del combat s'anava tothom. La majoria de gent que hi havia, estem parlant de la zona VIP, venien a veure,
clar,
les actuacions.
Eren moltes actuacions per un preu raonable.
I d'un nivell alt, no?
Era un nivell alt. Clar, no sé, i el tema boxa, la veritat és que ja sé que hi ha molta tradició aquí a Catalunya, que hi ha gent que és molt fan de la boxa. No sé com s'ha acabat fent boxa, o sigui, podríem fer una altra
cosa. Perquè li agrada l'Ibai.
A mi m'agradaria batalla de galls, però dialèctica.
Ja.
A mi m'encantaria gent fent batalla de galls.
La ballada existeix perquè a l'Ibai li agrada la boxa. Acabant una mica amb aquest argument, també es deia que el futbol femení no interessa fins que resulta que el comences a posar i resulta que comença a interessar, resulta que compres el Camp Nou, el futbol femení no interessa, resulta que fas la Queens League, que és veritat que té menys audiència que la Kings, però té moltíssima més audiència
molt bé.
Que la majoria d'esport femení en qualsevol lloc. Per tant, evidentment, a la gent li agrada quan li poses i li expliques bé i ho cuides.
El Barça,
sí, sí.
Alexia Putellas, que ara, per exemple, s'ha venut un NFT de l'Alexia Putellas per una milionada, i dius, o sigui, hi ha fenomen fan de l'Alexia.
Evidentment, és que és lògic.
Molt més que... Però,
vull dir que passa que moltes vegades és dir, com que això no em donarà, jo crec que no em donarà un rendiment immediat, no em vull arriscar a fer res amb noies perquè vés a saber. Però la veritat és que quan algú s'arrisca o quan algú pren aquesta decisió, els resultats solen ser molt bons.
Bé, doncs escolta, Roc, moltíssimes gràcies, continuem fent coses,
I tant,
perquè, o sigui, la bassa digital és molt gran. Hi ha moltes finestres.
Ens falten hores per explicar-ho tot, sí.
I jo diria, avui fem la consulta de dos quarts, que és quin és el teu creador de contingut preferit de les xarxes, saps què diré jo, no?
No
el
sé.
Outconsumer.
Ah, moltes gràcies.
Per mi és el meu preferit. Outconsumer, ja ho saps que sempre m'agrada analitzar-ho amb tu, connectem perfectament i per tant això no s'ha de perdre i algun lloc o altre sortirà això. Escolta, Jaume, no sé si... Gràcies per tot, Roc. No sé si Jaume està dient gent algun creador de continguts o estan només estalquejant. Ens estan mirant, només.
És que Roc Massaguer és una persona tan interessant que els té a tots hipnotitzats. Hi ha molta gent connectada, però no parlen, només escolten.
Doncs escolteu, va.
T'agraeixo aquesta anàlisi.
És veritat.
Quin és el vostre creador o creadora de continguts a les xarxes? Us ho preguntem també per l'Instagram Live. Estem ara en directe. Gràcies, Roc, que tinguis un bon estiu.
Igualment, que vagi molt bé. Adéu.
T'estarem mirant. Estaràs fent directes tot l'estiu?
Sempre, als matins. Ara he canviat els matins.
Els matins a quina hora?
De 10 a 12, normalment.
De 10 a 12 a Twitch, Outconsumer. Twitter.
Exacte.
Va, doncs, fem llista. Quin és el teu creador o creadora de continguts preferit a la xarxa? Una pausa i t'escoltem.
La consulta de dos quarts.
Quin és el teu creador o creadora de contingut preferit a la xarxa? Va, estem fent llista, ho podeu compartir també. Estem ara en directe a l'Instagram Live del Pop-Up. Som Pop-Up Cat Ràdio, P-O-P-A-P Cat Ràdio. Sílvia Creus, alguns dels noms que ens diuen.
Doncs mira, ens diuen Soy una pringada, Jaime Altozano, Sonia Cervantes, Carla Clavera, Clau Buni, Camputades, Nadine Romero, Guillem Estadella, Cèlia Espanya, Àlex Tous, Maria Vallespí... També ens diuen, oient, no n'hi ha una en concret. Acostumo a mirar vídeos tècnics i específics, molts cops relacionats amb el món de la fotografia, el vídeo, l'àudio o la reparació d'aparells. I també videoclips catalans.
Doncs mira, si t'agrada el món de la fotografia, aquest dijous farem un taller per treure les teves millors fotos i penjar-les a les xarxes amb un crack dels cursos de fotografia, que és en Joan Vendrell. I també parlarem del boom de la... És molt fort, eh? El boom de la fotografia analògica instantània, que això ja és surrealista el que està passant amb això, però hi ha gent que va als festivals de música amb càmera analògica, eh? Això està passant. Va, anem a veure de què parla la xarxa. El més comentat ara mateix a les xarxes és l'entrevista d'Anna Rosa Quintana a Pedro Sánchez.
Més de 26.000 tuits amb l'etiqueta coixinet AR4J i més de 50.000 amb el nom d'Anna Rosa, també és tendència l'inefable Perro Sánchez. Es comparteixen valoracions, moments destacats, des de l'Anna Rosa, vostè no descriu estar opinant, fins als joves compactes amb partits democràtics per aprovar lleis que millorin la vida de la gent en referència a Bildu. La xarxa en general coincideix amb que Sánchez ha passat la mà per la cara a Quintana, com ja va fer amb motos.
També Happy 4th of July.
Es celebra el dia de la independència dels Estats Units, declarada tal dia com avui de l'any 1776, i França segueix també al capdamunt del trending topic.
La televisió basca col·loca un programa al trending topic, també.
Sí, la 19a edició del reality El Conquistador del Caribe, que va acabar ahir, i ara mateix encara és el trending topic, el número 3, amb l'etiqueta aquesta Conquis Final ETV.
Hem de mirar a veure què és això. Són tendència Baena i Valverde.
El jutge arxivà la denúncia del jugador del Villarreal pel cop de puny que li va donar el madridista per inconsistències, diuen la declaració. Mentre la justícia esportiva proposa 5 partits de sanció, la penal creu que el relat no concorda amb els vídeos aportats pel Madrid.
I també es parla de Desocupa.
El PSOE ha denunciat davant la Junta Electoral la lona que ha penjat la controvertida empresa que en diuen, que diu tu al Marroc desocupa a la Moncloa, i diu que considera també la idea d'emprendre accions jurídiques per la via penal contra el que consideren una nova lona de l'odi.
Ui, es nota molt, que hi ha eleccions espanyoles, perquè el Twitter reflecteix tot això. Bé, els que estàveu connectats al directe d'Instagram, hem fet ja una entrevista exclusiva prèvia. Aquí està Qui a punt, que és DJ Trapella, però ara fem una pausa i ara ho podeu sentir tots.
A Catalunya Ràdio fem Pop-Up amb Mariola Dinarès. Tu també ets gent Pop-Up.
Comptant els dies per tornar-te a veure, la calor no és la mateixa si no és teva. Desapareixes fins setembre, demà em vas i ja t'estic fent una lletra. I ara que ja ets aquí, treballem de 8 a 8, però almenys ens veiem sovint i la calor t'ha deixat el seu esperit.
El grup barceloní Vitara acaben de presentar aquesta cançó al costat de Triquell. Junts ofereixen una perspectiva diferent de la clàssica cançó de l'estiu. La lletra transmet la nostàlgia de trobar a faltar algú durant aquest període de l'any. Això es diu Sovint, novetat 2023, Vitara amb Triquell.
La tardor ja m'avorreix, sense tu perd interès.
Aquest cap de setmana va ser el Canet Rock, dijous serà el Mad Cool de Madrid i el dissabte a Nova York. Tot això punxant música en català, és DJ Trapella. La demanen més que mai i avui és el pop-up, és la Marta Riera. Hola Marta, com estàs?
Molt bé, moltíssimes gràcies per haver-me convidat, molt contenta.
T'hem enganxat aquí al mig d'una ruta brutal, no?
Sí, una passada, o sigui, jo estic que no m'ho crec que és la setmana més boja
De la teva vida gairebé, no?
Probable, sí.
No, anem a explicar una mica tot això. Ara sentíem aquesta novetat, no?, d'Evita ara amb Triquell, que ens ha triat l'Arenyes. Tu com estàs al dia de les novetats musicals? Ets molt de Spotify, o què? No sé.
Molt de Spotify i també molt d'Instagram i molt de TikTok. Perquè molta gent està traient els temes per TikTok mateix tal, i els està promocionant per allà, i jo ja estic al tanto i dic, vale, ojo, que el divendres surt un tema de Muixca, per exemple, no? Pues, pam.
Clar, tu ja estàs molt, molt pendent de les xarxes, no? Sempre.
Sí.
I escolta, Marta, clar, jo estic pensant Canet Rock, Madrid, Nova York, tot això en una setmana. A Nova York actues en un acte organitzat per l'Institut Ramon Llull,
sí,
que a vegades trien això, però no sé si un dijoc l'havien arribat a triar mai, no ho sé. No
ho sé. No tinc ni idea.
Perquè realment no són uns quants que van anar allà, però clar, com serà una mica aquest bolo?
Home, jo intentaré portar l'estil que faig aquí, no? Amb música en català, música en castellà també, vull dir, novetats internacionals i d'aquí també. Uh-huh. I, bueno, i també una miqueta m'agradaria aprofitar per posar una miqueta... Així hi ha el hip-hop de Nova York.
Clar, és que estàs en la meca del hip-hop, eh?
Sí. I també una miqueta a la cuna dels DJs i tot plegat.
Clar, vas en un lloc molt clau i clar, jo no sé si estàs tan al·lucinada com jo amb tot el que està passant ara amb la música en català i les discoteques. Ja fa temps, de fet, que et dediques a punxar, també ets DJ de Tribade, no?
Sí.
Amb qui has voltat molt. Però tu què creus que ha provocat aquest enlairament que està vivint ara, que truquen de tot arreu i que es pot punxar música en català a les discoteques?
Sí, a veure, ja es punxava música en català. La cosa és que, clar, fins que no hi ha hagut el boom aquest tan heavy que està venint ara, pues no s'ha fet una mica més mainstream, no? Però sí que, per exemple, al club d'allà a Mataró, a la sala del club, sí que ja des de feia moltíssim, des de que jo anava, quan vaig fer 18 anys, que fa uns quants anys d'això.
Que escoltaves també DJ Surda, no? Deies?
Sí, que escoltaven Surda, que escoltaven Hochi, que punxaven en allà i ja posaven música en català. La cosa és que ara, doncs mira, s'ha obert un muntó, s'han fet moltíssims estils diferents.
Aquest, el fenomen ha estat el coti per coti que ho ha fet ja general. No ho puc evitar, ja no sé. En una nit, quants cops et poden demanar el coti per coti?
Ua, pues bastantes, entre una i cinc vegades.
Has analitzat, tu com a DJ, que saps que punxes una cosa i saps que la gent cridarà, tu quin creus que és l'èxit d'aquesta cançó? Ho has analitzat, això?
Jo crec que és la coreografia. Que a la gent de sobte li encanta fer espai, no?, per fer una macro sardana allà enmig de la pista.
Quin és el dia que vas dir, oh, fa molt de temps que vas dir, això serà molt fort, això és molt gran?
Buah, me'n recordo perfectament del dia. Va ser un dia que estava punxant a la Cabra de Vic, a la sala de la Cabra, i de sobte, bueno, res, acabàvem de treure el tema. Aquella setmana mateix va ser, o una setmana després. I de sobte, al posar-la, vaig veure un hueco que es va generar a la pista i em vaig quedar, no m'ho puc creure.
Uah, s'ha d'anar.
Mai m'havia passat, o sigui, ni les olles ni els pogos més grans havia vist una cosa tan heavy. O sigui,
és molt fort, això.
I vaig dir, això durarà dies.
Tu ets resident d'algunes sales, de la Club de Mataró...
Sí.
I de les festes que aniva del Club Apolo els dimecres, crec, no?
Els dimecres, oi tant, sí.
Sí. Escolta, allà també punxes habitualment cançons en català. Quin percentatge faries en català?
Sí, oi tant. Jo crec que més o menys anem equilibrats a tot arreu, perquè sobretot allà al Caníbal també intentem promoure tot el que siguin artistes locals i gent local que estigui pues, traient endavant un projecte i que vulgui tirar pues, endavant la seva música, pues, intentem també ajudar una miqueta, que això també està guai, no?
Abans parlaves de xarxes i hem vist que també hem trobat un remix que tu has penjat. No puc pensar en res més. Remix Bailoteo, també en fas de remixos, no?
Sí, ara ja farà 5 anyets així que m'estic formant en tot el tema de producció musical i aquest any vull començar a donar-li ja forma i resultats perquè deia, vale, ja està.
Ai, molt a favor de que hi hagi dones produint. De fet, sempre n'hi ha hagut, això la Rosalia es queixava, no, que les dones que fan producció a vegades no surten els crèdits. Dius, és fort això, eh?
Sí, totalment.
Doncs reivindiquem a DJ Trapella també com a productora. A veure, jo, si ara diguessis una cançó que ara tothom l'està posant en els seus TikToks, quina seria? Jo tinc una idea, però no sé si serà la mateixa que tu.
Jo crec que ara mateix la que acaba de sortir així, la de la Muixca, del Mambo. Sí, eh? Que sé lo que le gusta. Que vaya. Es
que tot arreu, o sigui, estàs a TikTok. Va, va. Molt fort, no? Sí. Aquesta cançó. La primera frase de la cançó. A tot arreu, tothom l'està posant. Què passa amb Muixca? A veure'm.
Bueno, una novetat, dona frescura, és així un urban potser més gamberro, no?, més trapella. I no sé, jo crec que és que a més la tia té molt de talent, sí. A mi m'agrada molt.
Sí, sí, sí. A més, clar, és persona d'una altra i em fa gràcia les converses que es produeixen quan posen Muixca, que sempre hi ha algú que diu és la germana de Batbiel. Yeah. Llavors a sota l'altra es queixa, perquè cal que cada vegada digueu que és la germana.
És que...
Les converses, molt... Sí o no?
Sempre igual, però bueno, això jo crec que és que qualsevol que sigui germana sempre l'acabaran... Amb la Sofia Gavana també passa més o menys el mateix, que la clar. Germana de la Nati Peluso.
Sí.
I també, i és com un ull, però si fan estils completament diferents i música completament diferent.
Hi ha un fenomen també que és el fenomen dones, no? Perquè, clar, amb la música en català hi havia com una mica sequera, eh?
Sí, i en els DJs també, t'he de dir.
Clar, no, és veritat, és veritat.
Llavors, jo també ho estic notant, que hi ha molts llocs que agraeixo que se'ns doni aquesta oportunitat, perquè d'altra manera probablement no se'ns hagués donat una oportunitat com a... pel fet de ser dones, no? Igual no se'ns hagués donat una oportunitat en la música, en el DJing, en totes aquestes coses, en la producció...
Clar, però hi havia hagut moltes crítiques, no?, de festivals de música que quasi no programaven dones. És que, clar, no, és que no n'hi ha... Ara ja no poden dir que no n'hi ha.
Sí.
Ja, però n'hi ha més. I al final sempre, no sé, hi ha molts cartells que sembla que s'acaben repartint els mateixos artistes i dius, jope, dona-li oportunitat a aquesta dona que també ho està petant, no? I que...
Clar,
no sé.
Muixca va anar, crec que estava al Xer, no? Xer Festival,
sí. Sí, 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 sí. Al Xer hi havia un cupo bastant gran de dones artistes, la veritat.
Va, coses que esteu dient a les xarxes. Li volia fer una consulta. Què és més rentable per un DJ? Festivals, festes particulars, discoteques...
Bueno, depèn una miqueta bastant, però bueno, el més rentable jo crec que al final és fer moltes festes majors, per exemple, que al final és anar pues, aquí, allà, no sé què, i si en fas moltes, pues, al final pues, acabes arribant a final de mes.
I una altra pregunta és, clar, sobre els drets d'autor. Tu pagues drets d'autor?
Clar, sí, jo pago la música que em descarrego, jo pago els edits i els remixos que em baixo, però sí que hi ha una part de responsabilitat que és de part de la sala o de l'ajuntament que contracta, que al final ho han d'assumir ells.
Com et prepares cada sessió? Analitzes el públic que creus que hi haurà? O és depenent també de l'energia que es respira mentre vas posant les cançons?
Una mica les dues coses, perquè òbviament al Canet Rock no anirem al mateix tracklist que al Madcore Festival, no?
Clar.
Llavors és una miqueta analitzar el tipus de persones que penso que hi haurà i després, en el moment, analitzar el tipus de persones que realment hi ha.
En el Canet Rock, quina és la cançó que vas triomfar més? Recordes algun moment concret d'aquest Canet Rock?
Doncs, ostres...
Clar, perquè aquí sí que és veritat que tens tot a favor.
Sí.
Si el Canet Rock, una sessió teva, ja és tot a favor, no?
Bueno, era més fàcil, la veritat, perquè la gent ja també, el fet de ser al Maresme, no? Pues molta gent ja em coneixia, no? Llavors ja estava més tranquil·la. Però jo crec que vaig posar Olivia dels Ciets i...
Oh, Olivia!
Uau, va ser increïble.
És que la gent se la sap tota, aquesta cançó, eh?
Sí.
Olivia dels Tiets, del començament fins al final. I escolta, també hi ha un altre fenomen que està passant amb la música en català, que és això, el fet de juntar generacions, no? Sí. És a dir, està tenint molt èxit una altra cançó, que és aquesta, el Xalala de Figa Flowers amb el Lluís Gavaldà. El Gavaldà, que té molt bon ull, diu, jo he d'entrar aquí a l'escena urbana, sí o no? Els pets triomfen per això, si poses pets?
Clar, és que fa moltíssim que no poso.
Clar, per això que vols dir...
La meva superinfància i els tinc un carinyo increïble, però també intento estar a l'ordre del dia. Llavors, tot el que és 2000, diguéssim, intento triar-lo molt bé.
Clar, segons el què. Clar, jo ara si et preguntés quina creus que serà la cançó de l'estiu, perquè aquest any penso que n'hi ha moltes, no?, de català, sobretot. N'hi ha moltes, no? Deia això, la del Xuxi, que hem posat com a cançó del dia de Catalunya Ràdio, Xalala, no sé, és que n'hi ha moltes, Bailoteo, el Coti per Coti, clar.
Home, jo crec que Coti per Coti seguirà.
Sí,
i
no?
La de la Muixca del Mambo també.
És que aquesta del Mambo és boníssima.
Sí, es va tirant en duelo entre si. Sí,
a veure quina... Escolta, mira, estàs en un programa de, diríem, de tecnologia i digitals de Catalunya Ràdio, i jo sé que punxes d'una forma molt curiosa. No, no sé, vaig sentir que portaves com una mena de vinil, però que era digital.
Sí.
Explica això, que és fruit...
Jo és una bogeria.
És
una
bogeria. Què és això?
És dels millors invents que s'han inventat, vamos. Pel fet de voler punxar en vinil, moltes vegades, clar, pues quedaves limitat al tipus de, bueno, als vinils físics que tu portessis.
Clar.
Clar, ara van inventar, no sé com que ara ho van fer, un vinil que està planxat amb una senyal constant, una mena de sinus, un pitido, pip, constant, i que tu, quan li punxes l'agulla, aquesta senyal analògica que està planxada te la converteix a senyal digital. Llavors, amb el teu, tu pots connectar un vinil al teu ordinador i que al moure aquell vinil, al donar-li play a aquell vinil, reprodueixi qualsevol cançó en MP3 digital. Que fort.
És a dir, pots fer scratch amb MP3.
Sí.
Hosti, això és fortíssim, eh?
I alhora en analògic, si volguessis, perquè li dones un clic al teu mixer i en comptes d'agafar senyal digital, doncs agafa senyal analògica, i si portes un vinil d'escratch, per exemple, pots fer escratch en analògic o després li dius, va, posar-ho en digital.
Ai, pues que
digital.
Bo, això. Escolta, quin seria el teu set? Fins que no vagis dir aquest invent, quin era el teu set? Què portes?
Clar, jo portava una controladora, així més rotllo, bueno, pues, digital 100%, però m'agradava molt el tipus de DJ aquest, pues, de hip-hop, no, de batalla, que fan escratx entre si, de... Bueno, no sé, de real OG, no?
Punxa discos de tota la vida.
De tota la vida.
Sí.
I clar, no volia perdre això perquè volia aprendre a punxar en vinil, tal, fins que vaig descobrir que hi havia aquesta possibilitat i vaig dir, buah, m'agradaria moltíssim poder incorporar aquesta part digital... Tot
que xulo.
Més real DJ, més...
No, a més, ara hi ha un boom, no? També del vinil, no? Molta sí. Gent, no sé si tu també te'n compres de vinils.
Sí, sí, segueixo, sí. Segueixo. Comprem-me no moltíssim, perquè, bueno, jo he sigut més generació sí. CDs i casets. Jo he tocat els casets.
Ostres.
Soc més d'aquesta generació, però sí, sí. De fet, em fa molta il·lusió quan una banda em regala algun vinil o jo comprar-me algun vinil d'alguna banda d'aquí, jo què sé, pues, amb Auxili, fa poc.
Clar.
L'Estribade també m'han regalat un, ara la Lia Cali li vull comprar un, i bueno, no sé...
Escolta, en la teva bio dius, és que no sé, és una paraula molt estranya, turntablism i open format, què vol dir això? Explica'ns aquests conceptes.
El turntablism vindria a ser el tema aquest de punxar amb tocadiscos, a lo analògic, com els DJs d'abans, i amb tots els trucos que feien els DJs d'abans, diguéssim.
Que bé, reivindicant
així. Scratch, tots aquests truquitos que es poden fer amb la turntable, no? Amb el tocadiscos, ve d'aquí la paraula. I a l'open format vindria a ser una miqueta a l'estil de música, que seria el format obert. És que ho he posat en anglès, que de veritat sóc la típica persona que diu brainstorming i diu que està merdes, de veritat.
Batalla contra els anglicismes, però bé, sí. Algú no se'n pot dir.
Llavors, bueno, pues a vegades poso open format i a vegades format obert per una miqueta dir a l'estil de música que toco tots els pals, vamos. Des de música en català, urbana, hip-hop...
I més que també ets molt de ment oberta. O sigui, tu ets...
Sí. Sí,
no? O sigui, lliure totalment, perquè l'avió també dius DJ maresmenca i tropical, afegeixes els emojis d'un puny alçat, un cor lila i la bandera LGTBI. O sigui, sí, llibertat total.
Total.
Ens encanta DJ Trapella. Escolta, els efectes que fas quan punxes són possiblement el que més defineix una mica el teu estil, no? A banda de la música que tries. Va, sentim un exemple dels que tens penjats a TikTok, on es veu molt clarament això. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Va, escolta, mira, ens queda un minut de programa per parlar del futur així ràpid. Jo t'he deixat poc temps perquè crec que no em voldràs dir res, però sí que és veritat que has entrat a la producció. No sé si també et planteges això, produir grups de música d'aquí del nostre país. Això també estàs pendent? Ho has fet ja?
Sí, jo
tens alguna cosa a punt de sortir?
De fet, aquesta setmana trauré el remix aquest de Bailoteo i jo crec que entre el mes que ve, entre agost i setembre, traurem la primera sorpresa, la primera producció amb un rapero d'aquí, de Catalunya.
M'encanta!
A veure què tal.
Sí, sí, però ja ha tret coses o és nou? És algú
ha tret coses. De fet, és una mica una proposta una mica diferent a el que jo pensava fer, però que em va venir molt de gust provar-ho. I vaig dir, vinga, com que sóc DJ de format obert, també anem a ser productora de format obert.
T'ho va demanar o li vas de proposar?
Va ser una mica de les dues coses. M'ho va demanar i vaig dir, mira, per ser la primera persona, fotem-li canya.
Marta, que et vagi molt bé amb el Madrid. Endós-els-hi tota la música en català que puguis, sisplau, a Madrid, que s'ho mengin amb patates. I a Nova York també, eh? Visca el hip-hop. Gràcies.
Visca, moltíssimes gràcies.
Una abraçada. Bé, som la Mariví Pérez, l'Albert Castellví, la Sílvia Creus, la Marta Cristià, el Jaume Borja, Joan Arenyes, Montse Duran i Víctor Lorenz. Avui al control central, qui us parla, Mariola Dinarès, qui era, demà Cajut. I ara us deixo amb l'Olivia. Adéu.
Us ha ofert el pop-up de Catalunya Ràdio.